Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dilluns 7 de gener del 2019, dia de Sant Ramon de Penyafort. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Mitja Europa se'n desentén. L'altra mitja es debat entre si ajudar o no, més enllà de migrants, de persones que s'ofeguen enmig del Mediterrani. I davant de tot aquest desastre, aquest diumenge, durant l'habitual Àngelus, davant de milers de fidels, el Sant Pare fa una cordial crida als líders europeus perquè demostrin solidaritat concreta cap a aquestes persones. Davant tot aquest desastre, Open Arms demana mantes al port de Barcelona i la solidaritat de la bona gent fa que en rebin a centenars. Sembla que encara hi ha un bri d'esperança, d'humanitat, encara que ja no sigui Nadal.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i un minut, avui el primer pensament del dia els el porta l'advocat penalista Lluís Batlló.
Comença el dia i fa fred, més d'un està refredat o els clients no paguen. Potser te l'has tingut amb un company de feina o els fills adolescents estan pesats. En fi, tots tenim raons per queixar-nos, però també és veritat que sempre podem quedar amb aquell amic nostre per fer un tallat, que portar bufanda és molt agradable, que la nostra ciutat o el nostre poble és ben mirat, preciós. Apliquem, doncs, a la pràctica aquella teoria del got mig ple que ja tots sabem. Mirem de veure les coses bones que ens envolten i tots trobarem alguna. Bons moments els podem trobar sempre. Regala't un croissant amb mantega o rellegeix aquell llibre que et va agradar tant. Fes un petó a la teva dona o al teu home. Sigui simpàtic amb aquell senyor que sempre posa cara sèria a veure com reacciona. O, per què no, posa una estona a Ràdio Estel i relaxa't. Acaba de començar el dia i segur que està ple de sorpreses.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs, com deia Lluís Batlló, posa't una estona a Ràdio Estel perquè aquest dilluns, en aquest programa, us volem parlar d'una de les mesures que pot portar polèmica, i és que el govern espanyol vol obligar les empreses a controlar l'horari dels treballadors, de les seves entrades i les seves sortides, per tal d'assegurar, diu Moncloa, el pagament d'hores extres i de la seguretat social. Però quines són les conseqüències d'una mesura com aquesta? En parlarem amb l'advocat laboral de Feliu i Sánchez d'Advocats, Francesc Feliu, un dia en el que també parlarem de drets humans i de llibertats d'expressió, just el dia en què fa 4 anys de l'atac terrorista a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, on va quedar aquella reivindicació del Jesús Charlie. Quins moments viu la llibertat d'expressió a Europa i a Espanya? En parlarem també avui amb Tica Font, membre del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Amb tot, és dilluns i, per tant, cap a 3:15 ens visita als estudis de Ràdio Estel el jurista i professor de l'ISCREP, Eulogi Gibroto, per comentar l'actualitat en clau jurídica. I a les 9, ens visita el nostre particular Consell de Savis, el Think Tank, un dilluns més. Tot plegat, això sí, amb l'actualitat més destacada, amb bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa, Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Doncs comencem, com dèiem, amb l'actualitat més destacada. Aran Soler, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
I és que Guillermo Martínez guanya el Premi Nadal i Marc Artigau el Josep Pla.
L'Hotel Palace es va vestir de festa un cop més ahir per acollir els Premis Nadal de novel·la, que arriba a la 75a edició, i Josep Pla de prosa en català, que celebra els 51 anys. Guillermo Martínez va guanyar amb el pseudònim G el Premi Nadal de novel·la amb l'obra Los Crímenes de l'Alicia, presentat amb el nom Los Papeles de Gitford. Guillermo Martínez és originari de Bahía Blanca, Buenos Aires, i a més d'escriptor és matemàtic. Es va llicenciar en Lògica Matemàtica el 1992 a Buenos Aires i va ampliar estudis a Oxford. Ha obtingut diversos guardons en l'àmbit narratiu, entre els quals destaca el Premi Hispanoamericà del Conte Gabriel García Márquez 2014. El guanyador va estar seleccionat entre 5 finalistes i un total de 343 originals presentats que aspiraven a obtenir els 18.000 euros de premi.
I perquè encara no ho sàpiga, la rifa dels Reis va premiar Catalunya.
700 milions d'euros en premis, bona part dels quals van caure ahir a Catalunya. El primer i el tercer premis es van vendre íntegrament a Barcelona i a Sabadell, respectivament. El primer premi és el 37.142. Dona 200.000 euros per dècim. Va estar venut íntegrament a l'administració 271 de Barcelona, situada a la travessera de Gràcia. El tercer premi és el 20.148. Dona 25.000 euros per dècim. Va estar venut íntegrament a l'administració número 1 de Sabadell, que és a la plaça Major. El segon premi és el 61.776. Va estar molt repartit. A Catalunya es va vendre almenys a Barcelona, al Prat de Llobregat, Mataró, les Franqueses del Vallès, Esplugues de Llobregat, el Vendrell i Sant Adrià del Besòs. I dona 75.000 euros per dècim. Tots els dècims acabats en 2, com el primer premi, estan premiats amb 20 euros. També els acabats en 8 i en 0, les dues terminacions corresponents als reintegraments especials que es van extreure per acabar al sorteig. Abans de saber els tres premis principals, s'havien fet dues extraccions de quatre xifres premiades amb 350 euros per dècim, 3.297 i 3.905.
En plena política, Felip VI reivindica la bandera espanyola com a símbol del conjunt de la nació.
En la cerimònia, que va ser la primera de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol, no hi van participar els reis emèrits. El rei va reivindicar la bandera espanyola com a símbol d'unitat. Va dir que és la bandera de tots, que representa la confiança en el futur i el desig de seguir construint una societat lliure i democràtica. Aquest any, la commemoració, a més de per la situació política, va estar marcada per l'aprovació, a mitjans de desembre, d'una inversió de 7.300 milions per renovar material de defensa, la despesa més gran des del 1997.
L'exèrcit espanyol vol que els Mossos actuïn en sintonia amb els cossos de seguretat.
A Barcelona, la Pasqua Militar, que es va celebrar ahir al Palau de Capitania amb la presència de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i del president del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, Jesús María Barrientos. Davant la presència del màxim responsable dels Mossos, Miquel Esquius, el representant institucional de les Forces Armades a Catalunya, Fernando Aznar, va demanar que els Mossos actuïn en sintonia amb els cossos de seguretat de l'Estat. L'inspector general de l'exèrcit espanyol, Fernando Aznar Ladrón, de Guevara, va voler mostrar el reconeixement i sincer afecte pel cos de Mossos d'Esquadra, un cos amb el qual espera poder continuar treballant en sintonia. En aquest sentit, va demanar que la policia catalana pugui continuar exercint eficaçment les seves funcions públiques, amb normalitat, sense pressions i en perfecta sintonia amb les forces de seguretat de l'Estat, vetllant per la defensa de la llei, la seguretat i l'ordre públic a Catalunya.
I durant el Nadal ens hem assabentat d'aquesta malaurada notícia, i és que els veïns afectats per l'incendi de Sant Roc no podran tornar a casa en dies.
Cap dels veïns dels 20 habitatges de l'edifici que va cremar dissabte al barri de Sant Roc de Badalona podran tornar a casa en els propers dies i fins i tot podrien passar setmanes. Ho va confirmar l'alcalde de Badalona, Àlex Pastor, després de la reunió que l'equip de govern i la Generalitat que van mantenir ahir diumenge per abordar solucions per als afectats. A l'incendi van morir 3 persones i una trentena van resultar ferides. Ajuntament i Generalitat han acordat crear un protocol i una unitat específica de serveis socials per atendre les famílies afectades. Avui es tornaran a reunir per concretar actuacions. Els veïns de l'edifici han dormit aquesta nit a casa de familiars, excepte 2 persones que han estat ateses al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Per la seva banda, el govern va decretar dol a tot Catalunya ahir, dia de Reis, i s'han suspès tots els actes oficials i les banderes dels edificis públics onegen a mig pal. Dos dels ferits continuen en estat greu, un nadó i un adult que va saltar per la finestra per fugir de les flames. En total, 14 persones continuen hospitalitzades.
4 detinguts a Alacant per una agressió sexual en grup a una noia la nit de Cap d'Any, i sembla que no estem aprenent res.
Com a suposats autors de l'agressió sexual a una noia de 19 anys a Callosa d'en Sarrià, al País Valencià. L'agressió hauria passat la nit de Cap d'Any. La matinada del dia 1, una veïna de la localitat alacantina va trucar a la policia alertant que en el soterrani del seu immoble hi havia 4 individus amb una jove seminua. Quan va arribar, els agents van comprovar que la jove estava beguda i possiblement sota els efectes d'alguna droga, i un dels detinguts abusava d'ella en aquell precís moment. La Guàrdia Civil va intervenir a un dels homes un vídeo de 5 minuts de durada amb imatges de l'agressió. La víctima va ser traslladada d'urgència a l'Hospital Marina Baixa de Vila Joiosa per ser sotmesa a un reconeixement mèdic i rebre atenció psicològica. 2 dels homes coneixien la víctima i un altre de 22 anys té antecedents per violència de gènere i abusos sexuals a una menor. Durant la investigació del cas, la Guàrdia Civil ha localitzat una altra dona que també hauria patit abusos sexuals el mes d'octubre per part d'aquest mateix home.
Plana religiosa, el Sant Pare demana a la Unió Europea que aculli els migrants que vaguen pel Mediterrani.
Mentre els governants europeus es parapeten a les seves posicions i es passen la pilota dels immigrants trobats a la Mediterrània, el Papa francès i algunes ONGs han cridat a posar fi a l'odissea del mig centenar de persones rescatades per dos vaixells i que es troben a l'espera de ser acceptats per algun país. Davant milers de fidels que barrotaven la plaça de Sant Pere i que van aplaudir les seves paraules, el pontífex va cridar l'atenció sobre el cas d'aquests 49 immigrants. Es tracta d'una crisi que, es troba bloquejada mentre passen els dies sense que s'hi trobi solució. Els migrants van ser rescatats pel vaixell Wisech 3 de l'ONG Unomònima, que va salvar 32 immigrants ja fa 15 dies, entre els quals es troben 3 menors no acompanyats, 2 nens petits i un nadó. A més, 17 immigrants es troben a bord de la nau Professor Albrecht van Dessier Ekey des del 29 de desembre passat.
I què destaquem avui ara en plena d'esports?
Avui, en plena d'esports, destacar, Joan, 2 victòries aquesta setmana, 18a jornada de Lliga, victòries de Barça i Espanyol i empat de Girona. Ahir, Getafe 1, Barça 2, divendres, Espanyol 1, Leganés 0 i divendres també aquest empat del Girona. Llevant 2, Girona 2.
Si sortim de casa a aquesta hora i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui?
A l'Ara, titulars de l'Ara, els sobiranistes de l'Ara, els sobiranistes busquen la unitat per encarar el judici. El Punt Avui titula: el rei estrena l'any reivindicant la seva bandera. El Periòdico de Catalunya: els delictes dels nens del carrer es disparen. La Vanguardia titula: el rei reivindica la unitat i diversitat de la bandera. El País titula: avui el rei recorda que la bandera és símbol de tots i de la diversitat. L'ABC: el rei enalteix la bandera comuna i la gran història d'Espanya. I La Razón: Hisenda alerta davant d'un Brexit dur a les empreses.
Hora de saber l'estat del temps per les properes hores i els propers dies, i és que sembla que torna a arribar el fred a casa nostra. Ens emporta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem setmana i ho fem amb canvis de temps, sobretot a les comarques del nord i del nord-est. Estan arribant vents del nord. La tramuntana avui serà forta. La Costa Brava també bufarà fort vent de mestral cap a les Terres de l'Ebre. Arribarà també aquest matí al Camp de Tarragona, i aquest vent, sobretot al litoral nord, provocarà temporal marítim amb onades que poden sobrepassar els 2 metres d'alçada. Per altra banda, també parlar de la boira, que continuarà present a les comarques del Pla de Lleida. Però aquesta boira avui s'aixecarà. Per tant, avui pujaran per fi una mica les temperatures màximes a les comarques del Pla de Lleida. Tot i això, les màximes en prou feines arribaran a valors de 7, 8, 9 graus, quan fa dies que estan situades per sota dels 5 graus. En general, serà un dia bastant assolellat, tot i que ja diem, amb aquestes boires, ara a primeres hores del matí a l'interior, que a mig matí i migdia desapareixeran o s'aixecaran una mica. A la resta, lluirà el sol, apareixeran alguns núvols alts, sobretot cap a les comarques del Terç Nord, però seran núvols molt poc importants. Avui les temperatures, tret del Pla de Lleida, on pujaran, a la resta seran molt semblants a les que hem tingut aquest cap de setmana. Per tant, màximes al centre del dia al voltant d'entre 12 i 14, 15 graus a molt estirat. Demà començaran a baixar les temperatures. Encara bufarà aquest vent del nord, que serà molt fort a l'Empordà, també a les Terres de l'Ebre. I a la resta parlarem de sol, però amb la presència de núvols alts. De moment no es preveuen precipitacions, tot i que demà a la tarda no descartem alguna feble nevada a la Vall d'Aran per damunt dels 1.500 metres, baixant a última hora fins als 1.100.
Gràcies, Jordi. Moment en què molta gent va cap a la feina i, per tant, important saber l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Dificultats en la circulació a aquesta hora. Un accident a la ronda a dalt talla un carril a l'alçada de Sant Gervasi i provoca aturades de 8,5 km des del Lluç sentit Llobregat. També s'observa densitat en sentit Besòs, des d'Esplugues fins a Sarrià, en la circulació. Retencions també a l'enllaç de la P7 amb la B23 en els dos sentits. A la 58 entre Sant Quirze de Bellaterra i també a Montcada, direcció Barcelona, des del Lluç fins a Ripollet en sentit nord. I a la 2 des de Pallejà fins a Cornellà en sentit sud. També algunes dificultats a la C31 i a la C32 en els trams habituals. I es comença a regular el trànsit a la C16, direcció Barcelona, per retencions entre el peatge i la boca nord del túnel de Vall-llorera. Per acabar, congestió a la ronda litoral des del Fòrum fins al Poble Sec en sentit Llobregat, i també observem algunes retencions a la zona del port en sentit Besòs. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També important saber si hi ha o no incidents a aquesta hora a la xarxa de transports públics del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
quart de nou. Ara mateix i aquest dilluns en aquest programa volíem parlar d'una de les mesures que pot portar polèmica, i és que el govern espanyol vol obligar les empreses a controlar l'horari dels treballadors, el de les seves entrades i el de les seves sortides, per tal d'assegurar, diu Moncloa, el pagament d'hores extres i la seguretat social. Però quines són les conseqüències reals d'una mesura com aquesta? En parlem amb l'advocat laboral de Feliu i Sánchez d'Advocats, Francesc Feliu. Senyor Feliu, molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Aquesta és una mesura que beneficiaria més als treballadors, com assegura Moncloa, o a les empreses, pel control que això pot suposar?
Bueno, en primer lloc, sobretot als treballadors. Jo personalment penso que és una gran, pot ser un gran avanç. De fet, és un intent que, per part del govern, ja s'ha intentat regular aquesta opció, però sempre que ha acabat amb això, amb intents. Fins ara, realment, sembla ser que sí, que hi haurà una nova regulació, i pot ser, com deia abans, una mesura bastant beneficiosa. Teniu que pensar que, a nivell del laboral, estem davant del frau, crec que no sé si és el número 1, però si el número 2 o el número 3, podríem estar parlant perfectament. Molts treballadors es troben en què realment cotitzen per unes hores que realment no estan fent. Moltes vegades ens trobem treballadors que fan, per exemple, 2 i 3 hores i realment estan treballant el doble. Per tant, crec que això, que hi hagi una regulació i que realment es pugui constatar la realitat del teu treball, doncs crec que és un avanç. També penseu que també hi ha treballadors que no tenen manera de poder demostrar això, no? Per tant, que hi hagi una mesura tècnica, en aquest cas, que seria un tema tècnic, que pugui demostrar la realitat d'aquest treball, doncs, des de la vacant del treballador, és positiu. Entenc que és positiu.
Em parlava ara mateix d'aquest el frau que existeix, ja no només en els anomenats falsos autònoms, que en parlaven sovint les darreres setmanes als mitjans, sinó també les cotitzacions de seguretat social,
Sí. De fet, en els jutjats laborals, aquest tipus de demandes és bastant freqüent. On, per exemple, estàs demanant que al treballador se li reconeixi un horari en concret i, per tant, una jornada laboral de 40 hores o de 20 o de 30, les que siguin, però ens trobem en la realitat de que les empreses estan cotitzant molt per sota. Jo m'he trobat casos en què hi ha un treballador que està treballant 8 hores al dia i, sens dubte, l'empresa l'està cotitzant per 2. Per tant, són casos extrems, però reals. L'altra realitat és que tens que anar al jutjat i demostrar aquest fet, no? Que és, des de luego, bastant dificultós. Si ens trobem una mesura que fa constatar que aquest treballador realment fa 8 hores i no en fa 2, doncs, evidentment, això és una millora pels treballadors. Normalment, el treballador té por d'això, no? Perquè no sap com fer-ho. I també té una conseqüència que a vegades no veu, que és que quan deixi d'estar en aquesta empresa es trobarà amb una segona realitat, que és quin tipus de prestació em quedarà de la seguretat social. Perquè, clar, les prestacions van en funció de les cotitzacions que el treballador està fent. Per tant, la primera conseqüència que es trobarà és que estarà cobrant menys atur. Aquest és el punt número 1. I el punt número 2 és si tinc que demanar algun tipus de prestació, per exemple, incapacitats, doncs també. Per què? Perquè estàs cotitzant molt per sota, no? Per tant, jo crec que en aquest tema, evidentment, és una mesura per als treballadors positiva. Ara, a les empreses pot ser que no els agradi tant, perquè segurament hauran de pagar molt més. No solament perquè hi ha aquestes realitats que fins ara no hi havia manera de poder-les justificar, sinó que, a més, hauran d'implementar aquest sistema, que hi haurà un cost. Però no crec que sigui per tant. Jo crec que és positiu.
Pagar molt més en base a la llei, però...
Sí, correcte, en base a la llei.
Em deia que és una lluita també contra el frau, per tant, és una lluita contra l'economia submergida en aquest país?
Sí, sens dubte. De fet, és una realitat. Tots els advocats que ens dediquem en el tema laboral, bueno, ens hi trobem amb bastanta freqüència. Les hores, per exemple, les hores extres que fan molts treballadors, doncs en moltes empreses no es paguen. En moltes altres, evidentment que sí. Però sí que el tema de les hores extres... Doncs, bueno, és aquella prerrogativa que l'empresa es pren i diu, escolta, mira, hem de treballar 2 hores més, bueno, les fan, no? Jo m'he trobat casos en què les hores extres, doncs, és la gran signatura pendent, i el treballador no té manera humana de poder reclamar.
El govern ha dit que tot plegat vol implementar-ho aquest any. És una mesura que es pugui implementar d'una manera més o menys ràpida?
Jo entenc que sí, perquè d'això... Ja fa temps que se sent això, no? És a dir, ja n'ha hagut diferents intents de regulació. De fet, en la llei ja està previst aquest tipus de control horari. sobretot pel que són els treballadors de temps parcial, vale? Això ja estava previst, aquest tipus de control, i després un control per la gent que havia, que estava realment fent hores complementàries. Són regulacions antigues que crec que s'han d'adequar als nous temps i, per tant, això ja a nivell, inclús a nivell jurisprudencial, hi haurien algunes sentències que ja deien que les empreses havien de poder registrar el dia a dia d'aquests treballadors. Això va quedar amb no res, perquè va haver una nova sentència del Tribunal Suprem que va modificar un altre cop aquest règim. Llavors, el que abans era obligatori per tothom, ho va limitar en casos molt concrets, i, per tant, aquests nous intents que deia, no? Ara, sembla ser que el govern ho vol tornar a implementar, però ja de forma legal per totes les empreses, i podria ser que sí, anem a veure com acaba.
Advocat laboral de Feliu i Sánchez d'Advocats, senyor Francesc Feliu, moltíssimes gràcies per posar-hi llum sobre tot plegat. Una abraçada.
A vostès. Bona tarda, bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I per començar el dia també, quan passen 21 minuts ara mateix de les 8, els catarres a tot color.
M'he topat amb els teus ulls, que em miraven des de lluny, on es troba el que em falta i el que vull. I oblidant-nos del present, hem tornat a ser com nens, abraçant amb valentia aquest moment. L'eufòria ens aixeca per sobre la gent. La vida és més bella i el món menys dolent. Quan un matí obris els ulls, veurà que tot és més senzill. Segueixes buscant el que ja tens. És massa temps fent-nos els sords, ignorant la veu del cor, en una cursa interminable cap enlloc. L'eufòria ens aixeca per sobre la gent. La vida és més bella i el
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Tres minuts i mig i arribarem a 2:15 del matí. I a aquesta hora, com sempre, sapiguem a qui li hem de felicitar avui el dia. Ens ho explica, com és habitual, l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Celebrem Sant Julià, bisbe de Toledo, antic patró dels minaires, poaires i treballadors del subsol. Però també avui és Sant Raimon de Penyafort, noble nascut al castell de Penyafort, al Penedès, cap a l'any 1185. Era tot un intel·lectual que estudià i va ser professor a Bolonya. Era un gran jurista, canonge de la Catedral de Barcelona, i que va ingressar al convent de Santa Caterina a l'Orde dels Predicadors. Capellà, penitencier i confessor del papa, el Sant Pare, Gregori IX, va obtenir la regularització de l'Orde de la Mercè. Va retornar a Sant Raimon de Penyafort, a Barcelona, i allà va ser conseller del rei Jaume I. En el Dia de Reis del 1275 va morir a Barcelona, sent canonitzat el 1601. Sant Raimon de Penyafort és el patró dels advocats.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Obrim també aquesta hora la plana d'agenda. Aran Soler, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
I és que avui hi ha missa en memòria de la serventa de Déu Rosa d'Olofeu en el 15è aniversari de la seva mort.
A la parròquia de Sant Agustí, a la plaça de Sant Agustí número 2 de Barcelona, a partir de les 7 de la tarda.
I avui, dilluns, també curs sobre Mariologia.
L'organitza l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, a càrrec de Núria Caum, a la sala d'actes de l'Hospital Benito Meni, germanes hospitalàries, a càrrec del doctor al carrer del doctor Antoni Pujades, número 38, de Sant Boi de Llobregat.
I també a aquesta hora que hem de saber, com cada dia, el mirador de l'actualitat, què ens pregunta a través del seu web, el programa d'Ignasi Miranda, que podem escoltar cada dia a través de Ràdio Estel.
Sí, tant. Ara farem la pregunta al mirador, la que deies tu, Joan, que és la següent. Si em deixes un segon, sí. Ara sí. Pregunta al mirador d'avui, dilluns, dia 7. Continues veient atractiu les rebaixes del gener? Les opcions de resposta són: la primera, sí, és una oportunitat de trobar bones ofertes després de Nadal; la segona opció de resposta és sí, però cada vegada menys, perquè tot està canviant molt; i la tercera opció de resposta és no, per la possibilitat de descomptes tot l'any.
Anem cap al món d'internet, al món de la xarxa social. De què ens en parlen avui?
Doncs mira, Joan, les tendències són Bohemian Rhapsody, que és guanyadora la pel·lícula de molts premis als Globus d'Or. També, com no podria ser d'una altra manera, feliç dilluns, avui dia 7 de gener del 2019, i també els Globus d'Or del 2019, aquests premis que s'otorguen a les millors pel·lícules que hi ha hagut durant l'any 2018.
De fet, diuen que és l'avantsala dels Oscars i, per tant, si ha estat molt guardonada els Globus d'Or, com deies, Bohemian Rhapsody, segurament també ho sigui els premis Oscars. Tuits destacats.
Sí, Anna Pérez Pagès, que és periodista. Cada 6 de gener me'n recordo. Crec que vaig aprendre una de les lliçons més importants de la vida quan tenia 6 anys. Si en el fons no ho vols saber, no ho preguntis. D'ahir. Miquel Caimari, dissenyador gràfic. Ser autònom i que et toqui la fava, piulava això. Núria Ribó, periodista. Ironies de la vida. Els Reis porten una pluja de milions a Catalunya.
Va, no sé si em fa o sense, però el que sí que continuem és amb bona música quan ja som a 8:45 del matí i ho fem amb un clàssic de clàssics, ABBA, Mamma Mia.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel.
Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fidias Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fidias Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com. Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat.
Ràdio Estel.
Dos quarts gairebé i mig de 9 del matí. També volíem parlar avui de drets humans i de llibertat d'expressió just el dia en què fa 4 anys de l'atac terrorista a la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Les preguntes són on va quedar aquella reivindicació del Jesús i Charlie, quins moments viu la llibertat d'expressió a Europa i, sobretot, a Espanya. En parlem ara mateix amb Tica Font, membre del Centre de l'As d'Estudis per la Pau. Tica Font, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Què vam aprendre tots plegats, si vam aprendre alguna cosa, del malaurat atemptat contra Charlie Hebdo, d'un atemptat contra persones, però també contra la llibertat d'expressió?
Mira, jo crec que el que vam aprendre és que ja no és una qüestió només de relació entre el teu dret i l'administració de justícia o de l'Estat, sinó que la llibertat d'expressió està també en joc entre les diferents comunitats que viuen en un mateix país. Jo crec que això és el que més va quedar afectat, perquè com a dret no ha quedat afectat. Mm. Després de Charlie Hebdo continua estant aquest dret. El que ens posa de manifest és que hi ha comunitats que es poden veure que aquest dret hi ha... A veure, com si diguéssim, el dret de la llibertat d'expressió o d'expressió suposa que tu pots dir el que vulguis. I només la llei el que fa és, vostè pot dir el que vulgui, però el que digui pot ser motiu d'actuació judicial o penal contra vostè. Mm-hmm. Vale?
Per tant, però... diguem-ho així, senyora Font, hi ha llibertat d'ofensa, però també hi ha llibertat de rèplica mitjançant la jurisprudència?
La llibertat d'expressió significa que tu tens aquesta llibertat de dir-ho, mm-hmm. val? Però resulta que si el que tu dius... no el fet de que ho diguis, si el contingut de lo que tu has expressat incita, per exemple, a la violència, incita a l'odi, incita al delicte, a l'assassinat. En aquest cas, el que és punible és el contingut de lo que has dit, mm-hmm. no la teva llibertat d'expressió. O si tu el que dius és una mentida, hi ha un altre té el dret de calúmnia o d'injúria. I tindria el dret a actuar contra tu pel contingut de lo que has dit, no pel fet de dir-ho, perquè el dret és dir-ho. Jo crec que fins ara la relació del dret d'expressió, de la llibertat d'expressió, el teníem en relació amb el dret i l'actuació judicial. I el que Charlie Hebdo ens posa de manifest és que també pot ser un problema de convivència, perquè hi ha persones que dintre del dret de llibertat d'expressió no és delicte pues fer caricatures, jo què sé, com si aquí a Catalunya algú fa una caricatura pues, de la Verge de Montserrat. La cosa és la comunitat com reacciona. Jo crec que aquí el que sí que es posa de manifest és que les relacions de les diverses identitats i cultures que hi ha en Europa o en el món, pues, no vivim exactament igual el contingut dels missatges. Jo crec que el valor que tenen tant les revistes aquestes com la del Charlie Hebdo o grups teatrals o raperos és la capacitat una mica de que els mites no en siguin tant.
Per tant, tot això que ens explicava ens respon a la pregunta tan famosa ja de sempre, però sobretot els darrers dies, els darrers mesos, que és quins són els límits de llibertat d'expressió?
Els límits te venen marcat, en aquest cas, la nostra legislació els marca. I la legislació és una construcció social, per tant, també la societat podem canviar la legislació. Però en aquest cas, el límit no està en que tu no puguis expressar-ho, el límit està en si el que has expressat és
punible o no,
constitució de delicte. Uh-huh. En aquest cas, perquè incites a l'assassinat, incites a la violència, incites a que algú faci una actuació de caràcter greu. Si acaba sent, és que a mi no m'agrada el que diu. Bueno, doncs miri, no li agrada. Però l'altre té tant de dret com vostè a posar sobre la taula l'opinió diferent, eh?
Ara em deia, tot el que vam aprendre d'aquell malaurat atac contra la revista satírica francesa de Charlie Hebdo, de tot allò que en queda avui dia, de tot allò que ens explicava que vam aprendre?
Mira, jo crec que ens ha quedat una certa dosis d'autocensura, que és, per mi és com més preocupant, perquè en aquest cas no està exercida per governants, sinó que hi ha grups socials que te poden dir segons el que tu podes expressar, la teva vida corre perill. Mm. I això, per mi, és el més negatiu que pugui quedar, eh?
Així pel broc gros, una mica, hi ha llibertat d'expressió a Europa?
Sobre la llei, sí. És a dir, que en aquest cas tu pots exercir-la. El que tu no pots controlar és a grups radicals si actuen o no contra tu per lo que has expressat.
Mm-hmm. És el mateix que és el d'Espanya, també, com a estat membre?
En aquest cas, jo en els casos que tenim en Espanya, que no tenim el cas com el de Charlie Hebdo, els casos que estem tenint és quan l'Estat actua sobre la població que es mostra, ja t'he dit, casos com raperos, grups teatrals, cantants, tuiters... Home, fer certs acudits doncs no tenen per què recaure't la justícia en contra teva. És a dir, recordant el cas d'alguna noia que fa algun acudit sobre Carrero Blanco. Mm-hmm.
Mm-hmm. Una no tuitaire que va tuitejar un acudit sobre Carrero Blanco. L'altra cosa és si és de bon gust o de mal gust.
Exacte. Però això no té per què actuar l'Estat. L'Estat en quant al poder judicial o que hi hagi algú que presenti una denúncia.
Per tant, no només en casos equiparables a Charlie Hebdo, com per exemple el Jueves, que recordem que s'han requisat alguna portada més, sinó casos com a l'Eguin, al País Basc, també seria llibertat d'expressió?
Aquests casos que tenim en el nostre, diríem, en el nostre territori, jo crec que vulneren el dret de llibertat d'expressió. I en aquest cas és l'Estat que a través de certes lleis estreta molt o estreta els marges. Part de les reivindicacions que hi ha actualment és la llei Mordassa representa un estretament de la llibertat d'expressió, perquè aquelles coses que molesten el partit que governa les pugui considerar com a que estan fent... les regula per llei a que es penalitzen certes formes d'expressió política que a ell no li agraden. I dius, bueno, que no li agradi el partit que governi no vol dir que no hi hagi dret a expressar-ho.
Ara li anava a preguntar precisament això, Cada vegada es regula més, per tant, es fa més política en contra de la llibertat d'expressió?
Exacte. Jo crec que el que se fa és utilitzar políticament el retallar el dret de llibertat d'expressió en matisos o en casos que els partits governants no els agrada el que es pugui dir. Mm.
Tica Font, membre del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, moltíssimes gràcies per posar-hi llum sobre tot plegat, que fa molta falta en els moments en què estem vivint. Una abraçada.
Sí. Vale, gràcies a vosaltres. Bon dia.
I anem cap a recordar que tenim en marxa un concurs des de primera hora aquí a Ràdio Estel.
Sí, com cada setmana Ràdio Estel regala cistelles de Caprau amb selecció de productes Selectia, Vele i Sània. Et fem una pregunta que has de respondre a radioestel.cat. Durant aquesta setmana passada us preguntàvem qui arriba la nit del 5 al 6 de gener. La resposta correcta era els Reis Mags. Felicitem a Ramona Larena de Barcelona, que ha encertat. Ara bé, si voleu continuar participant, tenim una nova pregunta per aquesta setmana, i és... Si t'agrada viatjar, a quina destinació sorteja Caprabo Viatges en la seva plana web? Recorda que entrant a la web de Capravo, www.capravo.com, trobaràs moltes pistes. Recorda també que www.radioestel.cat i omplint el formulari a l'apartat promocions, una cistella Capravo pot ser teva.
I encara que anant al nostre web, a www.radioestel.cat, hi trobarem una altra de les promocions imprescindibles.
Sí, Radio Estel us convida al Teatre Aquitània a l'estrena de l'obra Perduts, Parelles, de Ramon Madula, amb Xavier Bertran i Jordi Coromina.
Ramon Madaula, un dels grans que actua a l'escena catalana, com sempre, aquesta vegada dirigeix amb una obra molt i molt interessant. Totes aquestes i moltes més de promocions a la nostra web, com dèiem, a radioestel.cat. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida en aquest estudi on Logi Broto.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
Aquest matí hem anat tota la família caminant fins al col·legi. I tenim intenció de fer-ho cada dia. I avui he vist que al Corte Inglés hi ha un 30% de descompte en botes, botins i sabates per tots. De Geox, Wonder, Gloria Ortiz, Clarks i Pavlovski. Casualitat? No. Són les rebaixes del Corte Inglés que són a tot arreu.
Ràdio Estel.
Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Passen ara mateix 2:45 del matí. Com cada dilluns, més o menys cap a aquesta hora, ens visita el jurista i professor de l'ISCREP, Eulogi Broto. Molt bon dia.
Molt bon dia i molt bon any.
Igualment, molt bon any. Hem sigut bons aquest any passat o no? Ahir que era dia Reis, ho hem de preguntar, això.
Alguns dies millors, altres pitjors.
Com tothom,
com
no?
Com tothom.
Va, hem de començar a parlar aquesta setmana i ja del que vindrà aquest any, del que ens espera, i és un judici ja conegut com el judici del procés sobiranista. Que sembla que ha començat, eh? Amb aquella vista prèvia, ens havíem quedat allà...
Abans de festes. Bé, sí, encara... Queden moltes sessions, queda molta política pel mig, eh? És un judici que vindrà molt marcat per la política, per les declaracions del president i dels ministres. Ens agradi o no, s'ha demostrat que en aquest tema la separació de poders és bastant relativa i molt marcat per les enquestes d'intenció de vot per les municipals de la primavera. Per tant... encarem un llarg procés judicial, en aquest cas, i bé, jo confio en que s'apliqui el dret, perquè aquí això ja excedeix al tema català, és una qüestió de drets fonamentals, i la justícia i la llei han d'estar per ser aplicades amb criteris objectius. És l'únic que li demano aquest any a els reis del dret.
Just avui que parlàvem amb Tica Font, membre del Centre de l'AS, dels Estudis per la Pau, sobre aquesta llibertat d'expressió, perquè just precisament avui fa 4 anys del malaurat atemptat contra la seu de Charlie Hebdo a França, i li preguntàvem si hi havia llibertat d'expressió en aquest país.
Bé...
I sobretot, què és la llibertat d'expressió? Que és un terme que confona moltíssima gent, eh? Fins,
sí.
Quins són els límits, fins on...
La llibertat d'expressió, com a dret fonamental, és la llibertat que té tot subjecte a poder manifestar qualsevol opinió, qualsevol expressió, qualsevol ideologia, qualsevol idea, en qualsevol suport, tant dibuixat en paper com verbalment, sempre i quan no atenti contra la dignitat d'altres persones. És a dir, la meva llibertat d'expressió no em permet insultar gratuïtament. Però aquest és l'únic límit, que no atenti contra la llibertat, no contra les opinions d'altres. La meva llibertat d'opinió em permet discrepar. Discrepar sanament. I quin és el límit d'aquesta llibertat dels altres? El Codi Civil i el Codi Penal. És a dir, si hi ha un delicte, parlant de Charlie Hebdo, que és el delicte contra els sentiments religiosos, i jo cometo a la portada d'un diari un delicte com aquest, no em puc emparar amb la llibertat d'expressió. Clar, en aquest país, on la sorna mediterrània, per dir-ho així, sempre ha permès fer molta broma del fet religiós, cosa que des d'una emissora de caire religiós podem dir fins i tot sana, perquè la discrepància permet convèncer pels missatges i no per les imposicions, doncs altres cultures religioses on no es permet la iconografia, on no es permeten les imatges, on no es permeten certes representacions, doncs xoca frontalment amb aquest sentiment. Tornant una mica al procés. El greu del procés és que dintre d'aquesta llibertat d'expressió, que excedeix perquè es jutja per uns altres fets, els parlamentaris, precisament, és a dir, els polítics escollits democràticament, estaven protegits per allò del fur. Uh-huh. Que altres partits ara ho han portat cap a la remoció d'aquests aforaments i fer a tothom igual, però és que l'aforament va néixer només per protegir aquesta llibertat d'expressió en compliment del teu càrrec, en virtut que ningú pogués ser processat per les seves idees. No? Clar, jo trobo molt greu, quan parlem de llibertat d'expressió, que hi hagi persones de qualsevol ideologia, diria el mateix, honestament, que estiguin empresonats per una qüestió ideològica. Evidentment, es diu, no, és pels fets que van cometre. Bé, els fets que van cometre derivats d'una qüestió ideològica en un programa electoral avisat i sotmès a l'electorat. Per tant, des d'aquest punt de vista, els autors del delicte serien tots els votants. S'estan jutjant idees, i aquestes idees, en cas de polítics, sí que estan protegides no només per la llibertat d'expressió, sinó per la llibertat política. És a dir, la discrepància política en aquest país és un dels fonaments bàsics de la Constitució, i en aquests moments estem jutjant això, estem jutjant la discrepància, la llibertat d'idees, però no del catalanisme, sinó de qualsevol idees. Quan un senyor es moca amb una bandera, la que sigui, insisteixo, quan un senyor se'l processa per una lletra d'una cançó, la que sigui, etc. Atenció, perquè sí que estem anant 50, 60, 70 anys enrere.
Per tant, Eulogi, deixa'm posar-te dos casos. El primer de fa pocs dies, poques hores, de fet, i és aquell vídeo en campanya de Reis que va publicar el PP, amb aquella carta de Reis, on es desitjava, de forma més o menys explícita, la mort del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Això és llibertat d'expressió? Això ho empara, la llibertat d'expressió?
A veure, quan estem dient que el límit és el Codi Civil i el Codi Penal i l'homicidi i l'assassinat són delictes tipificats, home, jo trobo que amb això un partit que fa alguna cosa així es evidencia i es perjudica ell mateix. I sobretot per la manera en què es va fer, amb la utilització d'un nen fent una carta als Reis. Home, això jo crec que supera molts, molts límits, no? Diuen si és un vídeo, que era espontani, que és una gravació robada i que llavors la van posar ells perquè la van retuitejar, etc. És igual. Hi ha coses que més enllà del dret, l'ètica, la moral tan denostada avui en dia, també estan perquè segons quins valors primin sobre l'interès polític. I aquí jo crec que el responsable de comunicació d'aquest partit polític es va equivocar i es va perjudicar ell mateix respecte a el que seria una societat normal. En una societat com la nostra, on l'Ale cap a la Por Ellos, etc., sembla que és el que ven, doncs potser hi ha votants d'aquests partits que estan molt contents i molt orgullosos. Sí, jo també ho penso, no? Bueno, hi ha cadascú amb la seva consciència, però no és la manera de fer política a una societat que ha de conviure i que ha de ser democràtica.
I un altre segon cas que volia posar sobre la taula és un dels casos que jo menys entenc i, per tant, agraeixo que segur que m'ho expliquis bé. I és la llibertat és a dir, quan parlem de llibertat d'expressió, entenc jo que un pres preventiu, com a ésser humà, se li hauria de garantir aquesta llibertat d'expressió. Entenc.
Sí, sí, tots els subjectes. És a dir...
Per tant, per què no se li pot fer una entrevista oral amb un pres que alguns consideren polítics i que altres no?
Bé, però això no és qüestió de llibertat d'expressió, això és qüestió de política penitenciària. És a dir, la llibertat d'expressió no es limita per la sentència penal de condemna a ningú. Una altra cosa és que dintre d'un centre penitenciari es puguin o no sotmetre i demanar entrevistes i en quines condicions es poden concedir. I ara parlo, per exemple, del...
Però s'han fet entrevistes amb l'UTE.
Parlo, per exemple, del l'UTE, del Dioni o de qualsevol altre. No? Llavors, no és lo habitual perquè moltes vegades, i ara parlo de periodisme groc, no és el cas, no vaig pel llaç groc, sinó pel periodisme groc,
El periodisme morbós, eh?
Sí. Moltes vegades el que es pretén amb aquestes entrevistes és sol·licitar una sèrie de detalls dels delictes, inclús fer apologia dels delictes o posar aquestes persones com un model a seguir, no? I tornant als que he dit, no? Del l'UTE, doncs, potser el model a seguir era perquè una persona que va estar tants anys empresonada, doncs, que se'n va sortir, va poder estudiar i pot ser un exemple de rehabilitació. Es pot fer una entrevista des d'aquest punt de vista? Home, doncs potser sí, inclús és constructiu socialment. Ara, entrevistar, seguint amb l'exemple, el Dioni, per saber on va amagar els diners, com va poder fer-ho, que on els té, que si els té, que si no els té, que si ho tornaria a fer, home, potser això no aporta res socialment i des de vigilància penitenciària, doncs, es limita perquè no és que existeixi un dret del periodista a entrevistar a una persona empresonada, no? Jo aquests dies, tenint en compte els casos que s'han estat produint aquesta setmana, em preocupa precisament relatiu a això tot el tema dels delictes sexuals que s'estan produint de forma exponencial.
Sí, senyor.
I potser precisament el tractament del cas de la Manada per part de la justícia, primer, on sembla que no tingui importància, i després pel part de molts mitjans de comunicació, publicant fotos, doncs sí, doncs no, doncs ara, doncs no passa res, doncs sí passa, doncs quins cracs, quins porcs, depèn del mitjà. Però sense una condemna clara de tota la societat a l'unísono, ens porta a que certs sectors d'edat relativitzin la importància de certes coses, perquè no és normal que en 3 dies es cometin 3 conductes de la mateixa casuística que el de la Manada, quan en un país com el nostre un cas com aquest hauria d'haver estat tan clarament condemnat pels mitjans, per la justícia, que no es plantegés que es tornés a repetir. I aquestes coses són les que s'han d'anar en compte.
És una cosa lògica, rau des de l'educació, el problema és des de baix?
Sí, efectivament. La utilització sexista de les nenes, la utilització a les pel·lícules, a la música, a tantes i tantes coses que ja ens hem habituat i ens sembla normal, porta a que els que tenen el cervell menys madur, i per tant aquesta ens sembla normal, ho entenen fins i tot amb una aplicació a la seva vida diària, doncs contemplin a les dones menys que un objecte, menys que un objecte.
Ja saps, Eulògic, que et faig la pregunta del darrer minut, sempre ja et faig córrer una mica, però no volia deixar de preguntar-te què et sembla aquesta llei que vol posar el govern espanyol, i és que quan entris a treballar igual has de fitxar.
Bueno, aquestes coses en teoria són en defensa dels treballadors, perquè són per evitar
teoria,
que hi hagi més hores i que hi hagi hores extres impagades i que per un excés d'hores no es contracti més gent i per tant reduir l'atur, etcètera, etcètera. Tota llei que en teoria busca igualtat social i, per tant, crear llocs de feina és bona. Però, clar, tot això fet d'esquena als treballadors, és a dir, sense pactar-ho amb els sindicats i els empresaris i la patronal, comportarà molts problemes. Hi ha moltes empreses que no es poden permetre un dispendi com una màquina de fitxatge que, per lo poc, val 4 o 5.000 euros, i si ho han de fer a mà, ja sabem el que passarà en aquest país, se'ls obligarà a priori a fitxar les hores correctes, i per tant acabarà sent un enfrontament entre empresa i treballadors que acabarà probablement suposant acomiadaments. Però bé, totes les mesures que en principi estan fetes per protegir els drets de les persones, i en aquest cas dels treballadors, a que no s'abusideix a la feina, haurien de ser positives a priori.
Segur que en seguim parlant un dilluns més. Eulogi Broto, professor de l'Escrep i jurista, com sempre, un plaer.
A vosaltres.
Fins al proper dilluns.
A reveure.
Aran Soler, que ens porta les notícies ara a les 9 i després arriba el Think Tank. No s'ho perdin.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. La pel·lícula Roma del mexicà Alfonso Cuarón, produïda per Netflix, és una de les guanyadores de la 76a edició dels Globus d'Or. Cuarón s'ha endut el premi a la millor direcció i Roma ha guanyat el premi a la millor pel·lícula estrangera, l'única al qual podia aspirar a no ser parlada en anglès. També ha obtingut dos Globus d'Or, Bohemian Rhapsody, la biografia de Freddie Mercury, el millor de la pel·lícula dramàtica i el premi al millor actor d'una pel·lícula dramàtica per a Rami Malek, que interpreta Mercury. D'altra banda, també l'Hotel Palace es va vestir de festa un cop més ahir per acollir els Premis Nadal de novel·la, que arriba a la 75a edició, i Josep Pla, de prosa en català, que celebra els 51 anys. Guillermo Martínez va guanyar amb el pseudònim Gea el Premi Nadal de novel·la amb l'obra Los Crímenes d'Alicia, presentat amb el nom de Los Papeles de Guildford. També destacar que la rifa de Reis premia a Catalunya, i és que 700 milions d'euros en premis, bona part dels quals van caure ahir a Catalunya. El primer i el tercer premi es van vendre íntegrament a Barcelona i a Sabadell, respectivament. El primer premi és del 37.142, dona 200.000 euros per dècim i va estar venut íntegrament a l'administració 271 de Barcelona, situada a la travessera de Gràcia. El tercer premi és el 20.148 i dona 25.000 euros per dècim. També destacar que el papa demana a la Unió Europea que aculli els immigrants que van pel Mediterrani. Mentre els governants europeus es perpeten les seves posicions i es passen la pilota dels immigrants trobants a la Mediterrània, el papa francès i algunes ONGs han cridat a posar fi a l'odissea del mig centenar de persones rescatades per dos vaixells i que es troben a l'espera de ser acceptats per algun país. També destaca avui missa en memòria de la serventa de Déu Rosa d'Olofeu en el 15è aniversari de la seva mort, a la parròquia de Sant Agustí, a la plaça Sant Agustí número 2 de Barcelona, a partir de les 7 de la tarda. Avui dilluns també curs sobre Mariologia, organitza l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, càrrec de Núria Caum, a la sala d'actes de l'Hospital Benito Meni, a càrrec del carrer Doctor Antoni Posades 38 de Sant Boi de Llobregat.
Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Todos hemos nacido para contribuir al bien común. Mi contribución es evitar que las familias se rompan por culpa de una herencia. No es necesario el enfrentamiento, pero sí que lo dejes bien atado.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping, in the misty morning fog with all our hearts a-thumping, and you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl.
And whatever happened, the Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha la 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 la.
Roser, mira, ells ja xerren. Roser, bon dia.
Bon dia a tothom.
Avui en petit comitè. Ferran, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comença una nova edició del Think Tank.
Fórmula Estel. Joan Trias.
Gairebé 7 minuts que passen de les 9 del matí. Jo ja els deia just abans d'iniciar aquest nou Think Tank, aquest dilluns, que volíem parlar, i de fet ho hem fet durant el programa d'avui, i és que avui fa 4 anys d'aquell atac terrorista a la revista francesa satírica Charlie Hebdo. Volíem fer una mica de revisió de com està la llibertat d'expressió arreu del món. La Rosi que mira cap amunt. I diu, ai.
A veure, la frase de dir llibertat d'expressió és molt àmplia, però depèn de com es formalitzi, com s'entengui, com s'interpreti.
Clar, jo ho preguntava 2 vegades avui, eh? Li preguntava a la Tica Font, experta en drets humans i en llibertats d'expressió, i després li preguntava al jurista Logi Broto, que ens visita també cada dilluns, què és el concepte de llibertat d'expressió, per entendre-ho tots.
És molt ampli, no? Almenys el que diu la paraula. Uh-huh. Després, tal com s'aplica. I s'entén que cada un pot manifestar el que pensa, coherentment, evidentment. Uh-huh. Llavors, clar, ja entrem dintre d'una altra faceta, que és la mala interpretació que puguin fer i a l'ús altres persones o entitats que d'aquí provenen, els procediments de denúncies, i ja s'enreda tot. Però llibertat d'expressió és el més normal. Com una tertulians com fem aquí, doncs cada un diu el que ell pensa, el seu criteri. Aquest és el meu concepte.
Clar, és el que dius. És tan ampli que també aquí queda tot junt. Que es poden dir disbarats? Perquè, clar, per exemple, que un cantautor, un raper d'aquests que digui 4 tonteries en una cançó, hagi d'anar a presó i s'hi perseguit. I hi hagi aquell que, del PP que ha publicat aquell vídeo que hagi demanant... Que...
I no passa res.
I això no, llavors és que...
Home, per favor... És vergonyós, eh?
Què us ha semblat, això del vídeo, ara que dèieu, del Partit Popular, on surt un nen amb un suposat pare...
Sí, home, doncs, pues, lamentable, lamentable.
És vergonya aliena, de veritat. I després venen que aquí adoctrinem els nens. Potser s'ho tindrien que fer mirar una miqueta, no? Perquè és molt fort, el que hem fet. Amb un criu, mira, les persones adultes li pots donar més o menys pas, però introduir un criu és adoctrinar, segons.
Bueno, és que no parla el criu.
Bueno, però participa.
Ja és com...
Ja indueixen.
Li fa, de portaveu.
Evidentment.
El suposat pare dient el que diu.
Això sí que tindria que estar castigat, la veritat. Però, bueno, aquí no passa res. Depèn del color que siguis, pues, o tot passa o te les fumen per tot arreu.
Va, un dels temes que també tractàvem avui al programa i que volia preguntar... avui tinc certa curiositat per saber què n'opineu d'aquest tema, perquè us preguntava fora d'antena si vosaltres fitxàveu o no a les empreses quan anàveu a treballar. I és que el govern vol implementar aquesta nova mesura d'anar a treballar i que les empreses s'hagi de fitxar obligatoriat, amb obligatorietat.
És que a mi em sorprèn... Perdó. És que a mi el que em sorprèn és que hi hagi aquest debat quan jo creia que era una cosa molt generalitzada. Jo, sobre els anys 70, estava en una empresa gran, es començava a fitxar amb un cartronet, entrada i sortida, es va modernitzar...
Allò que feia el clec.
Sí, sí.
El rellotge.
I després es va modernitzar perquè dintre d'una empresa gran hi havia diferents horaris de treball i una targeta magnètica entrava pum, i allò et marcava i podies fer una certa flexibilitat. Sabies que després et venia la fulla cada setmana, a l'hora que havies entrat, l'has sortit, si quedava alguna cosa... Això és els anys 70. Llavors jo, ara al veure això, dic, em sorprèn.
Al·lucinem, hem retrocedit, no?, per d'alguna manera.
Una empresa de 3 o 4, doncs poder no, però amb una certa entitat, però suposava que això ja era normal.
Ho veus com a normal, eh?
O jo, sí, totalment.
Ara hi ha maquinetes que t'ho permeten fer amb el dit.
Sí, amb el dit, ja.
Te'n vas a poliesportius, ja no fa falta que portis carnets ni res, ja amb el dit, apa, ja passes.
Roser, tu també fitxaves?
Jo sí, jo vaig estar en una multinacional italiana, al Departament de Recursos Humans, i precisament portava temes d'aquest tipus, l'absentisme, la producció del taller i tal, i sí, allà es fitxava, es portava un control estricte. Però també, a veure, penso que... Jo també m'he quedat molt sorpresa, perquè també em pensava que això es feia. Sí, però també hi ha el dels horaris flexibles, també se'ls dona un marge als treballadors de tindre pues, la responsabilitat, no? Però clar, què passa? Que happy, venen els abusos. D'acord que pots entrar una mica més tard, però resulta que com el jefe arriba més tard, jo pues, me'n vaig més aviat i faig veure... En part ho trobo lògic, la veritat, la producció. Que es porti un control.
Hi ha feines que són en cadena, però això no té, però que sí, molts treballs, però aquí està entre la responsabilitat de cadascú.
Exacte.
I el control que existeix. O sigui, dius, bueno, s'allò dir, oh, entro ja veurem que no, perquè que almenys en la meva empresa quedava reflectit cada setmana amb aquell full que me'n recordo allargat.
I si anaves a reclamar algú, deien, mira, el full teu és aquest, i veus, això, ai, doncs m'havia equivocat.
De totes maneres, ara em deies, Roser, per controlar l'absentisme, cosa que està molt bé, però el govern ho volia impulsar tot plegat per controlar el tema de les hores extres i la cotització de Seguretat Social.
Vale. També, pues vale, per què sí que ho trobo lògic, les hores extres?
Deia, que deia que es defrauda molt. No, sobretot en cotització per la Seguretat Social.
Ja. Sí. Amb això sí que estic d'acord.
Hi ha contractes que tu fas 2 hores, però realment estàs treballant 8.
Sí. Amb això estic d'acord. Sí. Jo tinc un cas molt directe d'una persona que està treballant en una empresa... I, bueno, és una empresa de serveis, i saben quan entren, però no l'hora que surten. Llavors, clar, la sortida, si és a les 7 de la tarda, potser a les 9 del vespre encara estan treballant. Llavors, l'empresa... A veure, jo no vaig en contra de ningú, ni a favor de ningú. Però aquestes 2-3 horetes diàries, per d'alguna manera, s'acumulen. Llavors, clar, com ho demostres? Perquè no hi ha una cosa escrita. Perquè avui en dia la paraula ja no serveix de res. Tot s'ha de demostrar, no? Jo, en aquest aspecte, ho trobo bé.
La lògica és que sigui per control de personal, però el control també de la part administrativa de cotitzar el que calgui.
Exacte. Sí, perquè tot això suma, la cotització, la Seguretat Social.
Per tant, Ferran, tu creus que hem guanyat amb drets o hem anat enrere amb drets laborals, parlo?
Jo diria que en línia general s'haurà guanyat alguna mica. Sí.
No massa,
Sempre hi han coses a millorar, segur.
La Roser no massa. És combativa, la Roser.
Jo soc una protestona.
Per què no massa?
No, home, perquè, a veure, s'evoluciona, però falta la responsabilitat personal, tant per part, ja torno a repetir, d'empresa com de treballador. Llavors, clar, no sé, es considera que una persona ha de ser coherent, l'empresa també, però, bueno, com fallen aquests factors, doncs, evidentment, s'ha de recórrer a el que estem dient. I després, per la qüestió de la seguretat social, per cotitzar, ho trobo perfecte. Perfecte. Perquè és un temps laboral que tu implementes, no? Almenys ho veig d'aquesta manera.
Anem a més, més notícies que destacàvem avui a primera hora i que ens destacava ara mateix Aran Soler a les 9 del matí, i és que el papa Francesc, el Sant Pare, a l'Àngelus d'ahir, de diumenge, demanava a la Unió Europea que es faci el favor d'acollir a migrants que vaguen pel Mediterrani. Que ja n'hi ha prou de morts.
Sí, bueno. Però, desgraciadament, les paraules se les emporta el vent, per més papa que sigui. Perquè són els governs. Ell podrà tindre molt bon criteri, demanar la solidaritat, però si els governs no fan res, és impossible. I és una pena, de veritat.
De totes maneres, està molt bé, que algú
sí, home,
posi el crit al cel.
I a més, el Sant Pare, evidentment. Mm. I a més, unes dates tan concretes. Vull dir, clar, ara falta que els governs en facin cas, però em sembla que són tots molt sords.
És que el problema és molt, molt més gran. El sí. problema està a l'origen. Hi ha unes màfies a Líbia i tot aquest error que diu, vinga, cap aquí, cap amunt, aneu cap allà, que us atureu, que us vindran a buscar. Llavors, clar, hi ha països d'aquests que diuen, coi, és que aquestes organitzacions doncs, el que estan és favorint aquest trànsit il·legal, perquè els altres... Però,
ara vaig a fer ús de la llibertat d'expressió. Veiem la part, el que són aquests països d'origen, d'on surten aquests emigrants. Però jo estic convençuda que darrere, també per la part europea, també hi ha mandataris o polítics que també estan involucrats, perquè les coses quan es volen erradicar es fan. I aquí ningú fa res, tothom... Ombros amunt, mira, vista cap a un altre cantó, i jo crec que aquí hi ha més mar de fondo del que ens imaginem. Que
fins a no fa pas tant de temps, tot aquest moviment eren de països pobres de l'Àfrica, que havien sigut espoliats per potències majoritàriament europees.
Allà
van treure totes les riqueses i van deixar el problema.
Encara parlem molt del Mediterrani i ens anem cap a Líban, però hi ha molta migració a les costes andaluses, allà a Gibraltar, plegat.
Sí, que provenen del Marroc, exacte.
Tota la migració del Marroc. Un altre dels que ajudaven a posar el crit al cel, i de fet ho fan des de fa molt temps ja, és la ONG Open Arms, que per cert són a Barcelona, que surten demà i que estan demanant, sisplau, que la gent els porti mantes al vaixell, al mateix port de Barcelona, perquè quan surtin així podran donar aquestes mantes als migrants que trobin, que evidentment van mullats perquè estan al mar i passen molt i molt de fred. Doncs aquesta gent, la gent d'Open Arms, s'ha trobat amb desenes i desenes i desenes i desenes de persones que els han portat mantes, ja.
No, sí, bueno, és que aquí...
Hi ha bona fe.
No, perdona, és que aquí som un país solidaris. Només falta que se'ns demani alguna cosa que acudim. I es demostren amb aquests fets, i amb molts altres. Ja no tan sols pel fet del grup aquest, sinó d'altres moltes coses que vull dir que la gent col·labora, la gent és humana, vull dir... Jo amb això estic encantada i de formar part d'una societat a la qual visc.
Per tant, el que us volia preguntar era si creieu que són mesures les que impedeixen que arribin els migrants i se'ls tracti com a persones humanes, són mesures molt més polítiques que ciutadanes o...
Clar, polítiques.
El problema és que tingui que haver-hi aquesta resposta ciutadana quan tindria que ser una resposta a nivell de governs i de països.
L'altre dia l'Àngela parlava de les inundacions dels anys 60, 62. Sí. I, perdona, jo era molt petita i recordo que per la Ràdio Barcelona van fer la proclama de que a veure que la gent portés i tal. I amb la mare vam anar al carrer Caspe
Joaquín Soler Serrano.
Exacte. Hi havia unes cues impressionants. Estem parlant de principis dels anys 60. Vull dir que sempre, sempre hem sigut solidaris. Mm-hmm. Vull dir que en aquest aspecte no hi ha cap dubte de que contribuïm.
I ara parlàvem del mar Mediterrani, de totes les morts que comporta sí. La migració per aquest dormar, de més, en dies com avui, en el que, de fet, en setmanes com aquesta, en les que apretarà el fred, però és que podem anar també als Estats Units, Donald Trump volia fer el... De fet, l'està construint ja, el mur aquell de formigó, i com que no té vots suficients, els demòcrates, els diu, escolteu, sabeu què? No el farem de formigó, el farem d'acer.
És
un mur de metres, d'altura, estem parlant, contra la migració.
Jo l'any 92 vaig estar als Estats Units, la part de Califòrnia, San Diego, vaig entrar a Mèxic, i amb el que em va sobtar, ja hi havia mur, em va sobtar això. La frontera americana, riquesa, tot, i a l'altre cantó molta pobresa, però el que em va afectar més va ser el mur que vaig veure. T'estic parlant del 92, que vol dir que feia temps que estava fet.
Oh, és que molta gent creu que aquest mur el va posar Donald Trump. No. I cal dir que totes i cadascuna de les administracions dels Estats Units l'han anat construint.
Exacte. La van fent per etapes.
Barack Obama inclòs, eh?
Sí, ja.
Sorprengui o no molta gent.
Però això és el que diem dels polítics.
Ja, el que vol fer aquest home és ampliar.
Exacte.
Ampliar el que ja està.
I depèn de la fama que tens, doncs se'n fa més pompa o menys. Vull dir, és vergonyós.
Vinga, va, més temes que tocàvem avui en aquesta primera hora. Falten 10 minuts per arribar a 9:45 del matí. I és que ahir, discurs típic ja de Nadal, també. Sí. Home, de ser majestat del rei d'Espanya.
Són actes protocolaris que se sap el que dirà.
És un acte militar.
Exacte.
Ah, jo, el que em va cridar l'atenció és veure després les notícies. Ja m'esperava el que dirien i no. I quan van fer el resum de l'acte aquí a Barcelona, pues van destacar la funció dels Mossos i la
col·laboració amb els Mossos.
Els Mossos són la Policia Nacional, bueno, amb els cossos, que ressaltant això, i les imatges, doncs, era el que fos el jefe dels Mossos allà al costat de l'altre.
Aquí han de ser més sutils, no?
Bueno, ja.
Recordem que el que deia el Ferran era això, que l'exèrcit espanyol volia que els Mossos actuïn en sintonia amb els cossos de seguretat.
Sempre i quan els deixin, Perquè ara diuen molt, però ja sabem el que hi ha per sota mà.
Bueno.
Sí.
Felip VI, que reivindicava també la bandera espanyola com a símbol del conjunt de la nació.
Ja, bueno, però què tenia que dir? No, és que no podria dir una altra cosa.
És un paper difícil. O sigui, es pot estar d'acord amb ell o no, però li ha tocat jugar un paper difícil amb aquest rei?
No. Jo no sé si el paper, el seu pare, no sé si el jugaria d'una altra manera.
Bueno, són formes de ser diferents i de pensar, potser. Però, en el fons, ja sabem el que és la institució monàrquica, que, en el fin i al cap, no tenen dret ni estornudar, com es diu vulgarment.
Però, bueno,
perquè tot té de passar pel govern.
Segons...
I depèn del govern de turno, actuen d'una manera...
Bueno, és la veu del govern, no poden fer manifestacions polítiques. Però sí que una mica de mà esquerra suposo que hauria de tindre.
El pare potser sí, però aquest
pare,
em sembla
sí,
que és pitjor que els militars.
Sí.
Escolteu, a pocs minuts d'arribar, com dèiem, a 9:45 del matí, i com sempre, com cada dilluns jo no puc estar-m'hi, l'anècdota del dia és que la Roser entri per la porta de Ràdio Estel i em digui, avui et vull parlar de carbó verd. I jo m'he quedat amb una cara.
Bueno, deu ser ecològic, això, no?
A veure, tu t'has quedat avui, però és que ni jo m'hi vaig quedar ahir.
M'he fet gran de cop.
Pues imagina't jo, ja no, gran és poc.
Què és això del carbó verd?
No, va ser boníssim. Arriba el meu net de 2 anyets, que ja té la il·lusió de la pompa, perquè també hi col·laborem tots, i m'arriba amb un tros, una cosa de color verd. Jo dic, ui, això és carbó. I la seva mare em diu, sí. Diu, és un carbó de color verd perquè s'ha portat bé. Dic, ah, mira, ja ens hem modernitzat. El negre de tota la vida, que era perquè et portaves... Ara ja ve. Vale. I sembla ser que també n'hi ha de blau. El que no sé el significat massa quin és. Però em va fer molta gràcia això del carbó verd.
Acabarem també carbó rosa, perquè acabarem amb...
Sí, exacte, sí, els nens o les nenes, no?
Jo el que volia fer esment d'una cosa que em va sobtar, i no sé si és perquè sóc molt mirat, ahir, el del sorteig de la loteria del Niño,
sí.
I que sortia una criatura de 15 anys...
Ah, sí, amb una
dient que ja el que havia guanyat amb el sorteig de Nadal ho havia invertit amb el d'ahir i li havia tocat la primera. En 15 anys el joc no està tan bé. Tindria que estar... Bueno, prohibit amb una edat més que el tabac. No?
Segurament...
Home, és un emprenedor, a veure.
Segurament és... Mira, aquí em dono la meva culpa. Segurament és molt més el mitjà que el que va passar en si i se li va donar molt bombo la notícia que va ser el nen. Ho dic perquè, sent menor d'edat, diria, ara trucaran tots els juristes de Catalunya dient, Joan, com t'equivoques, diria que no es pot cobrar el premi, encara que sigui...
Ho han de fer, clar, els tutors, en aquest cas...
Per tant... siguem rigorosos amb coses de menors, perquè últimament déu-n'hi-do com es toquen aquests temes.
És que el tema ja ha sortit...
Vull tocar raó, Ferran?
Sí, el tema ja ha sortit de que amb tota aquesta xarxes d'empreses d'apostes i que hi ha una profilació de ludopatia que dius, mare Déu, i de joves, que molts joves que s'han enganxat amb aquestes apostes, dius, jo ho vaig lligar una mica una cosa amb l'altra. Una criatura
d'aquí. No és una tanta importància. Ho vaig pensar com tu molt bé has dit, Joan, perquè, clar, evidentment, ell no pot anar a cobrar-ho, perquè no li pagaran. Llavors, té que ser a través d'algú. Però, clar, si la... Bueno...
No, és que no l'acompanyaven, la imatge no es veia. No. Jo
i també la forma que
primer per la ràdio i després...
La informació, que també sabem que a vegades es deformen les coses i d'aquí provenen els mals processos.
Després a les imatges es veia el nano.
Sí, oi tant, home.
I no hi havia cap persona del curs.
Tu, a la seva edat, imagina com està. Jo sóc l'any brincant.
200.000 euros,
No estaria malament. Jo amb 20.000 ja me conformaria. O hasta amb 2.000.
Faríeu amb 200.000 euros.
Oi. No sé, bueno, sempre el que diem, tapar forats, perquè qui més qui menys, petits o grans en tenim. I després acomodar. No, home, i tant, jo que sóc...
Em sembla que amb el govern del PSOE se li ha vingut el problema, perquè això ja és un acord perquè que toqui el primer a Barcelona.
Bueno, això està molt bé, que ens toqui la grossa aquí, ja.
Tio, això és masses milions cap a Catalunya,
El que han de fer és solucionar altres problemes, molt més importants.
Veieu conspiracions a tot arreu. M'agrada molt tot plegat. Escolta, vau menjar tortell de Reis?
Sí, i tant.
Sí?
Oh, però va ser boníssim. Jo el vaig comprar, tallo, en surt la fava.
Ep. Això compta, compta com a menjada o
no? No, com a menjada. Torno a tallar un altre tros... I em surt el rei. Dic, vaja, tot em queda a mi.
Bueno, aquí
jo me lo guiso, jo me lo como.
Això ja ho veig, que el que remena la cirera se sorprenen allò,
Exacte. Amb corona, però pagava el tortell,
exacte.
Vaja.
Exacte, bueno, com que jo el vaig pagar, vull dir, m'ho vaig quedar tot.
Ferran, tortell, també,
Ui, i a més és que tinc la santa paciència de que vaig a buscar-lo lluny de casa. Jo visc allà per la Sagrada Família i vaig a la Verneda, amb una pastisseria.
Que... Sí, perquè avui en dia també trobar pastisseries que elaborin...
Allà aquella pastisseria, jo com sóc molt llaminer, pastissos dels cumples, vaig allà. Per altra cosa, no. I pel Tordell de Reis. Però ahir eren encara un quart de deu, que ja vaig cada any, ja vaig a primer... Cua!
Sí, sí.
Hi havia 4 o 5 persones
ahir, per
Tortell de Reis. 5 persones despatxant i hi havia cua.
Sí. De fet, es calculen que fins a 900.000 tortells de Reis es venien. Sí, ha pujat un altre cop la venda.
La tradició,
i la tradició.
És molt maca.
Que ja toca, que tornin tradicions o no?
Jo
en èpoques de tantes tecnologies, de tantes coses...
Jo sóc partidària de la tradició i que s'han de conservar.
Sí?
Sí.
Ai, si són dolces, no te digo.
No són massa de dolces. A mi el salat sí que em tira més.
Però, bueno, els catalans tot ho celebreu menjant coses dolces.
Sí, panellets, tortells...
Doncs en parlàvem els darrers dies del Nadal, de com el veieu, si veieu que les xarxes, la revolució digital, havia afectat una mica aquesta tradició.
Bueno, jo crec que hi ha hagut alts i baixos.
I veiem que no tant, potser.
Sí, ara es torna.
Que pensàvem que sí, però...
Sí. Sí, hi ha hagut èpoques.
Això jo crec que...
Tot i el carbó verd.
Perdó, exacte, no, t'ho dic perquè jo també em vaig quedar sorpresa.
Esturat, és la paraula.
Sí, a l'època del senyor Felipe González i el senyor Guerra, quan van arribar al poder, volien treure la festivitat de Reis. Algú se'n recordarà d'això. I jo, la veritat, em vaig sentir molt molesta, indistintament que cadascú sigui religiós, no religiós, però són tradicions de tota la vida. Llavors s'han de mantindre, a més la il·lusió dels nens.
Sí, home, el maco, per exemple, l'altre dia, cada any anem a la cavalcada del centre, Palai, la Universitat, i veus la munió tan aquella...
Jo només de veure la canalla aquella, la il·lusió, la innocència, i, bueno, allò, això no té preu.
Us heu portat bé, vosaltres, aquest any o no?
Aquest any passatge. Jo crec que sí.
Sí, eh?
Sí, home, jo faig mèrits tot l'any.
Ara.
Jo sóc una mica més revolucionària, però, bueno, dintre del que cal, m'he portat bastant bé.
Sempre acabo rondinant. No cal tantes coses.
Ens queda res, mig minut, però sí que em deixareu un petit homenatge, si més no comentar-ho, perquè és que aquestes festes de Nadal hem tingut una malaurada notícia, i és aquest incendi que hi ha hagut a Sant Roc a Badalona, que s'han dut fins a 3 vides, hi ha hagut un nadó ingressat molt greu, hi ha hagut fins a més de 20 ferits, així que també ho
això
recordo
sí,
per la gent de Badalona.
Exacte.
Que s'ha quedat sense
cavalcada.
Amb
solidaritat amb tots ells i amb els familiars, i més que res pels que han perdut la vida.
3 dies de dol, decretats arreu
sí,
de
Catalunya.
De Catalunya. Amb banderes a mitjasta, com
amb
es diu,
mínim,
etcètera,
no?
Etcètera. Roser, Ferran, com sempre, un plaer.
El mateix dic, i vinga. Salutacions a tothom.
Us esperem la propera setmana, eh?
Si Déu vol.
Que vagi
Déu
molt
vol,
bé. Ara vinga. Us deixo amb els Lesaneros.
Bon dia.
Nosaltres a la primera hora, que hi tornem demà, a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.